wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Siguem sincers, mengem i llancem aliments com aquell que utilitza mocadors de paper. Cada dia es malbaraten ingents quantitats de menjar i aquests no només van a parar a les escombraries de casa, sinó que al llarg de la cadena alimentària hi ha múltiples punts on es perden aliments comestibles. Avui, de tot això i més, en parlarà l'Esther Vives. Esther, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, d'entrada, aliments que es perden ja al principi de la cadena, que és des del camp fins a casa, no?
Sí, de fet es calcula que en xifres globals es perden un terç dels aliments que es produeixen per consum humà cada any a escala planetària.
És molt,
imagineu-vos, un terç dels aliments.
Un 30%.
És una...
Un 33% en concret, és una barbaritat.
Sí, exacte. I a més, l'aberració del malbaratament és que té lloc en un planeta on hi ha gent que passa gana. Per tant, no és només que es llencin aliments, sinó que es llencen aliments que no van a parar a la panxa de les persones. I a banda, quan també es llencen aquests aliments, amb ells es llencen tots els recursos energètics i naturals que s'ha fet servir per tal de produir-los. Es llença aigua, es llença la fertilitat de la terra i, per tant, hi ha un malbaratament també d'energia associada.
La feina humana que hi ha al darrere.
Exacte, exacte.
I a més, les raons per les quals molts aliments es llencen són bastant lamentables. Perquè, per exemple, es demana...
La picadeta, no? La fruita picada, o que s'està...
Sí, una mica picada.
Una forma...
o que no tenen la mida perfecta per entrar a les capses que demanen als supermercats o coses d'aquest
tipus.
Que
facin melmelades, home.
És una alternativa.
La patata és massa gran i aquesta patata és massa petita, no? Aquestes les volem totes iguals.
Exacte. Un dels primers forats negres on es perd aliments és en el camp, on a vegades el preu dels productes cau tan baix que al pagès li resulta, doncs, al final més competitiu deixar que l'aliment es faci malbé al camp que no pas recollir-lo per al preu que li pagaran.
Imagina.
I per tant, ja en l'inici de la cadena alimentària, de la producció alimentària, hi ha molts aliments que es fan malbé, però també quan arribem a Mercabarna, Mercamadrid, Mercavalència, en les centrals de compra en els mercats majoristes, hi ha aliments que ni tan sols acaben passant aquest pas de la cadena perquè no compleixen això que dèieu, uns determinats criteris de bellesa. És com si haguessin de passar un certamen de moda.
Sí.
I per tant, també hi ha aliments perquè no compleixen el seu tamany adequat, que es considera adequat, el color, el que sigui, doncs acaben sent malbaratats i descartats.
I no hi ha un mercat alternatiu? Pregunto, no ho sé.
Bé, cada
Mercabarna
cop...
i Mercabarna Atlètic, doncs mira, vés allà i doncs, els que no siguin macos, vés allà, que serà més barat, però seran més lletjos.
Bé, sí que és cert que a última hora a Mercabarna, per exemple, hi ha productes doncs, que s'ofereixen a un preu més competitiu perquè són aquells que no tenen la qualitat òptima, que es pot dir, no? Però la qualitat òptima estem parlant de criteris estètics no de criteris alimentaris.
Clar,
però al marge d'això n'hi ha una immensa part que s'acaben llançant. I sí que és cert que en la mesura en què hi ha més sensibilitat per aquests temes, s'estan començant a treballar mecanismes per tal de que no hi hagi tant de menjar que es llenci. Però s'està en procés perquè encara avui en dia hi ha molts aliments que a Mercabarna pateix, doncs es fan malbé.
Als supermercats també es llancen molts aliments.
Clar, si tu vas al supermercat, si us hi fixeu sempre, les lleixes estan pleníssimes, perquè si no estiguessin plenes no compraríem. És una estratègia que s'utilitza per tal de que els consumidors consumim més aliments. El que succeeix és que això també fa que hi hagin productes com el pa, la fruita i la verdura, que més fàcilment es fan malbé, que aleshores, com que n'hi ha tantes quantitats, de seguida doncs es piquen, es panseixen i s'acaben llançant. I el que succeeix també és que hi ha molt pocs supermercats que donin aquests aliments que es fan malbé socialment. A vegades ens pensem que el supermercat potser dona aquests aliments a una entitat o a un banc d'aliments i no és així. Segons dades del Ministeri d'Alimentació, només un 20% dels súpers dona aliments, aquells aliments que es fan malbé, que ja no tenen les característiques òptimes segons els criteris del mercat, els donen, però molts d'altres acaben a les escombraries.
I una estratègia que es fa servir en alguns supermercats europeus, que aquí la veig poc, per no dir mai, gaire bé mai, és abaixar el preu dels productes quan comencen a fer-se malbé. De cop i volta tens, no sé, unes pastanagues que valen un 40% menys perquè no els llancem, no?
Sí que jo a vegades he vist en alguns súpers...
Ho he vist, però molt
Pòrex,
poquet.
Al film et posen un quilo, un euro.
Sí,
o dos sabates, dos euros.
Ho veig poquet, no?
Ara s'ha començat a fer, però encara queda molt de camí a recórrer, sobretot si ho compares amb països centreeuropeus, del món anglosaxó, on hi ha una tradició en relació a aquest tema. Aquí sembla, la nostra cultura mediterrània, sembla que hem de comprar comprar el producte amb un color perfecte, amb un tamany perfecte, i si té una petita tara és que ja no l'agafem. Quan potser aquell que té una petita tara, tal vegada serà millor, potser, no?, que no pas una poma que estigui tota enllustrada
durant
de cera.
Però
en el món de la restauració, segurament els xefs que van a comprar la verdura, els tomàquets més lletjos els faran servir pel sofregit, i els més macos, ja ho entenc, no?, per servir el plat i per emplatar, però jo crec que també es compra molta fruita lletja. Bueno, no m'agrada dir-li lletja, perquè... Però bueno... Que no, que... se'n llença molta, estic segur.
Sí, les dades són les dades, sí. Un de cada tres aliments es llencen. O sigui, aquestes són les dades.
Jo llenço la poma, la pera i em quedo amb el...
Perquè al final partim tots de la nostra experiència, però al final...
Pantera rosa.
Les dades són les que són,
sí, sí,
no?
I que segurament nosaltres partim de l'experiència de la nostra família, però potser vas a una altra i els criteris són molt diferents que els que fem servir en particular.
Estem
nosaltres
repassant on perdem, on es fan malbé, on malbaratem tots aquests productes. Hem parlat del camp, hem parlat dels supermercats, i ara el David parlava dels restaurants i dels bars, que d'entrada, clar, i anem allà, paguem, i de vegades deixem mig plat.
Sí.
El cuiner també es deixa mig producte a la nevera perquè no el necessita. Tot aquest procés on també queden aliments.
Quan pensem en el restaurant, pensem que la major part d'aliment que es malbarata és el que deixem als comensals. Però en realitat aquest només forma un part, implica el 10% del total que es malbarata en la restauració. Això són dades de la Federació Espanyola d'Hostaleria i Restauració. La majoria, un 60%, és conseqüència d'una mala previsió a l'hora de dissenyar l'àpat, i un 30% té a veure amb el que es fa malbé a l'hora de preparar el menú. Però un dels hàbits que potser hauríem d'adquirir com a consumidors també a l'hora d'anar a un restaurant és dir, si ens sobra menjar, encara que sigui només un 10% el que es malbarata del total de la restauració, és perquè no ens l'emportem a casa. I això...
Però no es fa, perquè se'm quedarà el cotxe, llavors gastes plàstic, el pòrex, l'alumini...
Bueno, jo crec que això dura molt de temps, feia pobre, no?, anar a un restaurant i dir, posa-m'ho per emportar...
La crisi va acabar amb això, jo crec,
Jo crec que molta gent ho agafa per no tirar-ho, diu que s'ho emporta perquè s'ho emporta, i després a la primera paperera.
Ah, sí?
Sí.
Jo, és un costum que és molt europeu, De fet, hi ha noms per això, tots els països tenen un nom amb el seu idioma per definir el que, per exemple, els anglesos tenen un doggy bag, no?, que és el menjar pel gos. Demanes un doggy bag, però tu menges tu. I aquí jo és cert que abans de la crisi detectava que les persones no tenien tendència, de fet els feia vergonya demanar-ho,
sí.
I ara veig moltes menys manies en aquest sentit, Ui, ha sobrat això, ens ho portem a casa.
Sí, però sempre dius, és que estic tip, m'ho acabaré a casa.
O no.
Però no, però la vergonya és per una altra banda.
Molt bé, per tant, dèiem que és sobretot quan s'està cuinant aliment, és a dir, la mala planificació a la cuina.
Això és el que diuen les dades.
Que és el principal responsable. Molt bé, i finalment, després, clar, el que passa a casa, que d'això som tots directament responsables, d'aquella poma que un dia vas comprar i que s'ha quedat al fons de la nevera i que al cap de 4 mesos descobreixes que tens allà un alien que s'està menjant la resta de la nevera, no?
Sí, en la llar, evidentment, hi ha molts dels aliments que acabem malbaratant, que se'ns passen, que se'ns caduquen, i això té a veure en com comprem, perquè moltes vegades comprem molt més del que necessitem, ens deixem emportar per ofertes d'última hora, de 2x1, d'envasos que no estan adequats a les nostres necessitats. Per tant, el problema no comença tant a la nevera, sinó comença al supermercat i a la botiga a l'hora de comprar. Però també és cert que, en general, les campanyes sobre el malbaratament sempre posen l'èmfasi en l'individu, en la responsabilitat del consumidor. I està clar que hi és, i hem de donar-hi un parell de voltes, però hi ha un problema més estructural i de fons. Per això ara analitzàvem que hi ha diferents forats negres pels quals on es perd menjar al llarg de la cadena alimentària, no només en el consumidor a casa, sinó ja des de l'origen al camp.
Ara que parlaves, i faig un parèntesi per suggerir un tema, un dia potser estaria bé que ens parlessis de com anar a comprar. Saps? És a dir, com evitar caure en totes aquestes, en aquests paranys, aquests enganys que ens posen, o enganys, de vegades són enganys, però d'aquests paranys que ens posen als supermercats.
El supermercat és dels llocs més estudiats de la nostra vida quotidiana, amb l'objectiu de que compris, clar.
La música que es posa...
Doncs, apuntat, Adam.
Perfecte, molt bé. Doncs sí, aquí hi ha algunes idees per començar a estalviar i no malbaratar tants aliments. Tenim música, m'agraden molt els grups que em portes, perquè no els conec i m'agrada molt descobrir-los.
Doncs avui escoltarem a Veri Pomelo amb el seu tema Som gent de profit, que és un grup que fa una barreja de rockabilly, rumba, un mestissatge, i en aquest cas el que diu és que hem de vigilar amb allò que tirem a les escombraries.
Ara vaig a parlar clar, tu no pots malbaratar i dir que estimés la terra. Som al segle XXI, ningú mirarà
per tu i doncs hem de menjar bé. Sí. Tomàquets de goma i enciams de paper.
Very Pomelo, ja és que el nom del grup és boníssim. Very Pomelo.
Very Pomelo.
Very Pomelo. Escolta, suposo que hi ha organitzacions que estan treballant per evitar tot aquest malbaratament que és descomunal, no?
Sí, d'una banda, aquest tema, Som gent de profit, és un tema que es va fer per encàrrec de la campanya Som gent de profit, justament amb el mateix nom, que és una campanya que impulsa l'Agència de Residus de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, i on hi ha molts consells sobre com no malbaratar i donar una segona oportunitat als aliments. Però també hi ha moltes entitats que estan treballant avui en dia per tal de sensibilitzar la població sobre aquest tema. D'una banda, la plataforma Aprofitem els Aliments i també la campanya de menjar No en llancem ni mica, que impulsa l'espai ambiental. I és molt interessant aquesta campanya perquè organitza el que s'anomenen àpats, àpats en els quals es diu anem de sobrats, àpats de sobrats. No? Que no vol dir que anem de sobrats.
Ah. Això ho pago
no
jo,
vol dir que anem de sobrats.
Venja, tira!
No? Els àpats de sobrats el que busquen és aprofitar aliments que en el mercat doncs, es llançarien, que una botiga ja llançaria perquè s'ha passat una miqueta, i el que fan és justament recollir aquests aliments i preparar un àpat de caràcter popular. M'agradaria que escoltéssim a Tais Lleó de l'Espai Mediambiental que explica com van organitzar un àpat de sobrats al barri de Sant Andreu.
Aprofitem els productes no vendibles dels comerços del barri, en aquest cas del barri de Sant Andreu, per fer un àpat popular i gratuït. Passem el que recollim i també el que descartem. Per tant, podem saber quin percentatge de reaprofitament hem tingut en el dinar.
La Thaís Lleó, és d'agrair que hi hagi gent que es dediqui a fer això, eh?
S'hi van recollir, en aquest cas, en el barri de Sant Andreu a Barcelona, 215 quilos d'aliments que es anaven a llançar. Els dies abans ho van recollir, com ara escoltàvem, i en van organitzar un àpat per un centenar de persones. I no és l'únic, n'han organitzat diversos a barris com Gràcia, a Sant Andreu, com ara deia, a Poble Nou, a Poble Sec, i aleshores tenen un equip de voluntaris que amb el que recullen en fan sopes, en fan amanides, i podem menjar d'una manera econòmica i boníssima.
Molt bé, molt bé.
Tenim un rebost ple de llibres, pel·lícules, documentals, idees, revistes, el que sigui, per omplir amb l'Ester. Què ens portes avui per acabar de rodonir el tema del malbaratament, el rebost?
Doncs mira, un documental que es diu Els espigadors i l'espigadora, un documental francès de l'any 2000, de la directora Agnès Varda, pionera del que es coneix com el cinema feminista, i és un documental molt bonic perquè el que fa és retratar la vida de diferents persones que es dediquen a espigolar. Que espigolar vol dir recollir els aliments que altres llencen, ja siguin al mercat, ja siguin al camp, i també en aquest documental retrata doncs, la vida de persones que busquen mobles també a les escombraries i els hi donen una altra oportunitat. I és un recorregut que fa la directora per diferents indrets de França retratant les experiències de totes aquestes persones.
Saps si a Catalunya encara hi ha gent que faci aquesta feina d'espigolar?
Doncs aquí a Catalunya...
És que m'agrada molt el nom, espigolar.
És preciós, oi? I el tenim oblidat.
Sí, sí.
Doncs hi ha una entitat que precisament es diu Espigoladors, que el que fan és recuperar aquesta pràctica. Ells estan en contacte amb pagesos que quan en el seu camp el producte no el recolliran, els truquen i aleshores ells organitzen grups de voluntaris que van a espigolar. I amb tot el que recullen d'aliments, de fruita i de verdura, en general un 95% el donen a entitats socials i el rest, el 5%, el que en fan és producció pròpia de marmelades que venen amb la marca És Imperfecta i amb un lema que m'encanta. Diu, els aliments lletjos per gent bonica.
Com es diu això? T'ho repetim? M'ho apunto?
Sí, es diu Espigoladors.
Espigoladors.
I podeu trobar també les seves marmelades. És Imperfecta. Col·laboren amb Ada Parellada, la cuinera catalana de referència també contra el malbaratament alimentari, sí, que organitza també diferents àpats amb productes que recull de botigues que els llançarien.
A la Sempre on hi ha, no ho fa això.
Exacte. Sí. Doncs molta feina que es fa aquí a casa nostra.
Molt bé, Esther, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
A vosaltres.
Gràcies.
Merci. Anem acabant, perquè ja és hora, eh? Ja és hora i hem de dir adéu.
Quina hora és?
Doncs res, 20 segons per dir-vos adéu. Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser a l'altra banda i per fer possible el programa. El control tècnic, l'Isma Cebrián, el David Olivares, que està per aquí,
sí,
emprenyant
hola,
una mica,
sí,
i un servidor que sóc jo, que sóc la de Martín. Ens veiem la setmana que ve, o ens sentim la setmana que ve més aviat, encara més sants i estalvis. Gràcies.
where and feeling alright.
Programa patrocinat per Natures Plus, complements alimentosos de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.